Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Barcelona es prepara per una gran manifestació reclamant el dret a l'habitatge. Bona tarda, sóc Carlos Losada. La cita és demà a les 5 de la tarda en una convocatòria que aglutina unes 4.000 organitzacions i amb assistents que vindran de ciutats com Lleida, Tarragona, Reus o Girona. La protesta sortirà de la plaça Universitat i recorrerà Gran Via, Calàbria, Consell de Cent per acabar a la plaça dels Països Catalans. Els organitzadors s'han marcat com a objectiu principal visibilitzar la necessitat de reduir el preu dels lloguers i garantir l'accés digne a l'habitatge en un moment de emergència social, segons ens han explicat. I és que el lloguer actual a Barcelona, Barcelona ciutat, per exemple, se situa en els 1.190 euros mensuals i a Catalunya, recordem que tenim 140 municipis on viuen més de 6 milions de persones que estan en zona tensionada, amb preus sota control. Però, tot i això, els preus tant de venda com de lloguer continuen pujant i, atenció, perquè ho seguiran fent l'any 2025, l'any que ve. Sergi Torra, explica'ns quines solucions proposen els convocants de la manifestació per revertir aquests preus de l'habitatge. Bona tarda.
Bona tarda, Carles. Doncs com a mesures prioritàries, la reducció del 50% del preu del lloguer i protegir per llei la contractació indefinida. Enric Aragonès, portaveu del sindicat de llogateres, enumera quines són les seves solucions per evitar la pujada continuada de preus.
La baixada del 50% dels lloguers, tenir contractes indefinits per acabar amb aquest xantatge constant que no et renovin, recuperar l'ús d'habitatge de tots aquests pisos buits, turístics i de temporada, i acabar amb l'acaparament de pisos amb molt poques mans a través de la prohibició de les compres especulatives.
La previsió és que demà la manifestació serà multitudinària, i és que la falta d'habitatge té altres conseqüències. Així, l'emancipació juvenil a Catalunya frega els 30 anys i endarrereix projectes vitals i familiars. Enric Aragonès confia en l'èxit de la convocatòria de demà.
Que la gent llogatera n'està farta, però alhora que vol prendre la iniciativa. Hi ha una majoria social de llogaters i de persones que viuen en pisos de propietat i en tenen un i el fan servir pel que serveix, no? Que és per viure-hi, una majoria social que diu que ja n'hi ha prou d'aquesta situació.
Però els experts immobiliaris no són gens optimistes i consideren que continuarà aquest mercat alcista. Els preus continuaran pujant perquè no hi ha oferta disponible, no hi ha pisos suficients al mercat. Així, en aquests últims anys, i també que incorpora l'any 25, s'han creat un total de 54.000 habitatges nous a Catalunya, però molt insuficients davant de les 190.000 noves llars. És a dir, que en aquests últims anys el dèficit és de 136.000 habitatges que faltarien per cobrir la demanda. Barcelona ciutat lidera a Espanya el desequilibri entre noves llars i l'habitatge creat, amb un dèficit de 61.000 pisos. Per aquest motiu, Ferran Font, director d'estudis i portaveu de pisos.com, pronostica que els preus continuaran a l'alça.
Como decía, la demanda es una demanda que será creciente. Flujos migratorios, estaremos hablando de aproximadamente unas 300.000 familias creadas al año. Seguimos en una necesidad de un déficit muy importante de vivienda. No estamos generando suficiente obra nueva, y ese déficit a corto plazo, en los próximos 2-3 años, tampoco hay atisbo de que se vaya a reducir, sino todo lo contrario. Y esto se traduce sí o sí en aumentos de precios, de venta y también de alquiler.
Mínim habitatge social per part de les administracions públiques, a falta de rotació de l'habitatge social i demanda en zones urbanes on es creen els llocs de treball, activen aquesta necessitat. També hi ha canvis, per exemple, al litoral, el que eren pisos vacacionals o secundaris, ara assumeixen la demanda d'habitatge principal.
Gràcies, Sergi. 6 minuts, 2:43, àrea de serveis. Som a les portes d'un cap de setmana en el que el cel es mantindrà mig ennuvolat pràcticament tot a Catalunya i s'escamparan alguns plosims. Dissabte a la tarda se n'esperen en punts de la costa i del prelitoral, i diumenge no es descarten quatre gotes disperses també en aquestes dues zones, les de la costa i el prelitoral. Les temperatures demà dissabte pujaran a les comarques del nord per efecte del vent del sud i del sud-oest, i en canvi la resta recularan una mica aquestes màximes. Diumenge pujaran les temperatures i al migdia es mouran entre els 15 i els 20 graus. La setmana que ve, atenció, començarà amb temperatures més altes i amb molt poca pluja. Sàpiguem ja com està la xarxa viària amb l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. A aquesta hora destaquem encara alguns punts amb retencions. De moment destacar sobretot les de l'autopista B23 a Molins de Rei, uns 4 quilòmetres, quasi tocant el Papiol, en sentit Martorell, primer per un accident i després per un vehicle avariat ocupant un carril. Tot això sentit, diguéssim, de sortida de Barcelona. També de sortida hi ha complicacions per accident, en aquest cas a l'autovia 2, a causa d'un accident a Sant Feliu de Llobregat, on encara queden, en aquest cas, dos carrils tallats sentit Martorell, sentit Lleida, i aturades ja que arriben pràcticament a l'Hospitalet de Llobregat, afectant, diguéssim, tot el tram del cinturó del litoral de l'A2 de sortida de Barcelona. Destacarem també per un accident aturades a la ronda de dalt entre l'Hospitalet i la zona de Sant Gervasi, sentit Besòs, i augment de trànsit a aquesta hora habitual de divendres migdia, sobretot a la pota nord d'entrada entre Santa Coloma i el Nus o a les dues rondes de moment en sentit Besòs. Acabarem amb l'autopista AP7, on queda un carril tallat per retirar un arbre que ha caigut en aquest punt de Subirats de l'AP7 en sentit nord. Ara, però, ja no hi ha aturades en aquest punt. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Els alumnes catalans són els millors d'Europa en competències digitals mentre suspenen en lectura i matemàtiques. Un prestigiós estudi situa Catalunya entre les regions on els estudiants tenen més competències digitals, el que contrasta amb l'últim informe PISA de matemàtiques i lectura que situa els estudiants catalans doncs, pràcticament a la cua. Quina lectura fan els professors sobre aquestes diferències? Doncs l'Eloi Moreno t'ho explica.
Segons un estudi de l'Associació Internacional per l'Avaluació del Rendiment Educatiu, Catalunya se situa tercera al món en competències digitals amb 518 punts. Està per sobre de països punters en rendiment educatiu a nivell mundial com Finlàndia o el Taiwan. Tot i això, d'altres competències com la llengua o les matemàtiques encara queda molt lluny dels líders a nivell internacional i europeu. Xavier Massó, secretari general del Sindicat de Professors d'ESO a Catalunya, considera important ser competent amb les eines digitals si és amb finalitats de resoldre problemes educatius.
La competència digital, en aquest sentit, és senzillament el mitjà del que em valc per poder demostrar que he après. És un mitjà, com hi pot haver l'analògic o com hi pot haver el paper, no?, per resoldre un problema.
Segons dades de l'estudi, gairebé el 70% dels estudiants de segon d'ESO utilitzen diàriament eines TIC per realitzar tasques escolars en dies lectius. Xavier Massó, però, creu important posar limitacions en l'ús d'eines digitals i no deixar de banda les eines analògiques.
De cara a una comprensió profunda, allò que no s'ha d'oblidar, per dir-ho així, és el que s'aconsellen molts experts és començar per la part de l'aspecte analògic i després ja passarem al digital, que senzilla, en realitat el que fa és facilitar-nos la feina de resoldre-ho manualment. Però aquesta base, aquest background, és necessari.
Massó desaconsella la massificació en l'ús de dispositius digitals a les aules, sobretot en menors de 16 anys. Defensa que s'han d'evitar les eines que faciliten al màxim el procés de resolució de les tasques. Diu que la interiorització conceptual no és igual d'efectiva.
Ens quedem encara a les escoles i ens fem ressò d'una nova victòria judicial de l'Assemblea per una escola bilingüe per evitar que el castellà continuï arraconat o marginat a les escoles. El Tribunal Suprem contradiu el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i diu que l'Assemblea pot recórrer instruccions del Departament d'Educació sobre els projectes lingüístics de tots aquests centres. Quin recorregut pot tenir aquesta sentència? Doncs t'ho explica la Yolanda Canales.
O l'assignatura d'espanyol no apareix en l'horari o es donen 45 minuts en una setmana o, com a molt, una hora i quart. Són les queixes que rep de forma contínua l'Assemblea per una escola bilingüe per part de pares que volen saber si això és normal, que l'ensenyament de castellà s'hagi reduït de forma tan dràstica. La presidenta de l'entitat, Ana Losada, recorda que no és així i que hi ha una norma que deixa ben clar les hores mínimes que s'han de donar a tota la primària i distribuir-les tenint en compte el nombre de cursos i d'hores lectives. Però el mínim, diu, ha de ser de 2 hores i mitja setmanals que s'han de dedicar a l'assignatura d'espanyol. I com això no succeeix en alguns centres, l'Assemblea s'ha dirigit a l'Alta Inspecció Educativa, que ha demanat explicacions a la Generalitat. I quina ha estat la resposta del govern? Que no hi ha cap problema i que l'espanyol es dona en altres àmbits. L'OSADA recorda que l'assignatura de castellà té uns continguts específics.
Nosotros nos dirigimos a la alta inspección a su vez pregunta a la Generalitat y la Generalitat siempre dice que todo está bien, porque esas horas que faltan en el horario pues se hacen en otras actividades, cosa que es falsa, porque la asignatura de lengua castellana es una asignatura que tiene unos contenidos específicos y no se puede mezclar con otras actividades. Por tanto, hay que continuar quejándose y demostrando que ya no solamente es que no se den asignaturas en español, es que además no se da correctamente la asignatura de lengua castellana, cosa que es muy grave.
El cert és que les mesures que es van prenent en l'àmbit educatiu no ajuden a millorar, per exemple, la comprensió lectora en espanyol, ni que els alumnes catalans puguin dominar el registre més culte d'aquesta llengua. Qui ho diu és el professor Ivan Teruel, que dona classes de llengua castellana a un institut de Girona. Diu que amb la LOMLOE s'està reduint encara més les hores d'aquesta assignatura i els alumnes no dominen, com dèiem, el registre culte de castellà.
Sí que es cierto que escuchan el castellano en la calle, en los medios de comunicación, etcétera, en internet, pero hay un registro concreto al que solo tienen acceso en las clases de castellano y digamos que se dedican muy pocas horas a las clases de castellano, ¿no? Porque con la nueva reforma al LOMLOE, por ejemplo, en primero y tercero de eso se quitaron horas, ¿eh? Pasaron de 3 obligatorias a 2.
Teruel posava un exemple clar que es va trobar a classe. Els seus alumnes no sabien quin significat tenia la paraula transeunte, però en canvi sí que sabien què volia dir la mateixa paraula en català, vianant.
Gràcies, Yolanda. Et parlo ara que a Catalunya hi ha 280 nens i nenes de menys de 6 anys que viuen en centres d'acollida. Això és el més del doble dels que hi havia l'any 2018. En canvi, el nombre de famílies acollidores s'ha estancat i no arriba a les 800. En aquest context, el Departament de Drets Socials i Inclusió posa en marxa un pla per millorar la situació d'aquests infants. Una de les mesures previstes és la contractació de 25 nous treballadors per agilitzar els tràmits, ja que les famílies es queixen que l'administració no compleix el termini de 6 mesos per resoldre la situació d'un infant en acollida d'urgència. També s'oferirà més suport en aquest procés. L'objectiu és que no hi hagi cap infant menor de 6 anys que visqui en un centre d'acollida. Qualsevol persona o família interessada a formar part del sistema d'acolliment pot adreçar-se a l'Institut Català d'Adopció i de l'Acolliment, posant a Google el ICAA Catalunya o les instruccions, o dirigir-se també a les institucions col·laboradores d'integració familiar. És el que va fer, per exemple, en el seu dia la Glòria García, que fa 15 anys que és mare d'acollida i ha explicat aquest matí la seva història a Herrera en Cope, Catalunya i Andorra. L'ha explicat i l'ha escoltat el Sergi Torra.
I la Glòria García és una de les 787 famílies d'acolliment que hi ha en l'actualitat a Catalunya. Una xifra insuficient per atendre a totes les necessitats, perquè és preferible per als infants menors d'edat tutelats viure en un entorn familiar. A migdia, a COPE Catalunya i Andorra, Glòria García ens ha explicat el perquè. Quin és el motiu del tot per què la seva família va decidir ser d'acollida?
Doncs mira, el meu marit i jo no podíem tenir fills i llavors, en comptes d'adoptar o de fer altres tipus de tractaments, doncs ens vam enterar que existia aquesta possibilitat. Deixen els acolliments d'urgència, no?, que són per nens molt petits o retirades hospitalàries, que vol dir que una família se'n fa càrrec en un moment, o sigui, et truquen d'un dia per l'altre d'escolta'm, hi ha un nen, i te n'has de fer càrrec un cert temps, no? Un temps petit. Teòricament no hauria de superar els 6 mesos, no? I són famílies disposades a tenir-los durant aquest temps mentre la Generalitat decideix què es fa amb ells.
A més, aquest any s'han reforçat les ajudes a les famílies d'acollida amb un augment de mitjana de les prestacions en un 32%. Per acollir un menor d'edat de 0 a 9 anys, es rep mensualment 496 euros. De 10 a 14 anys, 532, i de 15 o més fins que facin 18 anys, 536 euros al mes.
Mònica Martínez Barba, consellera de Drets Socials i Inclusió. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos a parlar del tema de l'acolliment de les famílies acollidores. Aviam, anem al gra. Cal trobar més famílies acollidores d'infants menors de 6 anys. Consellera, quins petits hi ha esperant, quants n'hi ha i en quina situació es troben ara mateix aquestes criatures?
Bé, primer de tot, gràcies per l'oportunitat d'explicar aquest tema que tant ens ocupa i ens preocupa. Avui a Catalunya hi ha 280 infants menors de 6 anys que no poden estar amb les seves famílies biològiques per diferents problemàtiques i en comptes d'estar en una família d'acollida estan visquent a centres residencials. els educadors, educadores, treballadors socials fan tot el que poden i fan una feina excel·lent, però hi ha uns amplis acords i l'evidència científica apunta que aquell no és l'entorn més adient per menors, sobretot si són tan petits. És urgent, llavors, fer una crida perquè hi hagi més famílies acollidores, i aquest govern no només ha fet aquesta crida, sinó que des del primer dia de la nostra conselleria hem estat treballant estretament amb les famílies, també amb les entitats que els acompanyen, per veure quines eren les seves demandes i les seves problemàtiques per acompanyar-les millor, resoldre alguns de les dificultats que tenen, amb l'esperança que un cop resoltes totes aquestes qüestions i que l'administració dona passos fermes per acompanyar-les, hi hagi més famílies que vulguin fer un pas endavant a fer aquesta tasca tan valuosa i amb tanta solidaritat i generositat.
Consellera, tinc entès que aquesta crida és perquè s'ha estancat el nombre de famílies acollidores. Quin és el motiu d'aquest estancament i quines eines posen sobre la taula per incentivar que hi hagi més famílies que vulguin ser famílies acollidores?
Sí, en els últims anys, mentre el nombre de menors en centres residencials, menors de 6 anys, s'ha multiplicat per més de 2, el nombre de famílies acollidores que s'han estancat. Llavors, el que hem fet nosaltres, com deia, és una fase de diagnòstic, escolta, i des del consens hem posat en marxa tot un conjunt de mesures, algunes de posar en marxa de manera immediata i d'altres en els propers mesos. La principal demanda que teníem de les famílies és que l'administració era massa lenta a l'hora de fer uns informes de valoració, tant de la situació del menor com de les seves famílies biològiques, i això endarreria moltíssim que aquest menor es pogués trobar la millor solució per ells. Informes que han d'estar en un termini màxim de 6 mesos estan trigant més d'un any. I això fa que una família, sí, això fa que una família biològica, una família d'acollida, doncs, disculpeu, tingui una gran incertesa sobre, diguéssim, quanta durada i impedeix que l'infant vagi a la millor opció d'acolliment o d'adopció amb l'agilitat necessària. Llavors, la primera mesura és reforçar els equips. Farem 25 noves contractacions a tot el territori de Catalunya per assegurar-nos que l'administració complirà els terminis, i això ja és una primera mesura. Després en tenim altres, per exemple, de donar un millor acompanyament a tot el que és la càrrega burocràtica de tramitar papers o certificats per a aquests menors, que creiem que també és tasca de l'administració fer aquest suport i no de les famílies acollidores. I després, a mig termini, també farem altres accions, com per exemple veure com podem facilitar que es dugui a terme el règim de visita amb la família biològica. L'acollida, l'objectiu de l'acollida és valorar i veure si l'infant pot tornar a la seva família biològica, i per això cal mantenir el règim de visites, però hem de buscar la manera de flexibilitzar horaris, flexibilitzar ubicacions, perquè comporti la menor disrupció per la vida de les famílies acollides, les famílies biològiques.
Consellera, quin perfil de famílies poden ser acollidores?
Qualsevol tipus de família, realment, el que es necessita és tenir un perfil de una mínima estabilitat emocional, econòmica, tenir una mica de temps per dedicar-li a aquests infants, que són moltes vegades tan petits, i també doncs, entendre les condicions, diguéssim. Una família acollida ha de mantenir aquest vincle, com deia, la família biològica, ha de tenir una gran voluntat de solidaritat envers donar el millor suport d'aquest menor, però bé, és veritat que també hem d'entendre que no és una adopció. Aquest infant no és l'objectiu, no?, que faci ser un infant plenament d'aquesta família, sinó que té aquesta circumstància, no?, de mantenir el vincle amb la família, amb la família biològica. I és per aquest fet que bueno, és un perfil que són persones que ho han d'entendre, han de voler fer això, i realment hi ha molt, i per això també és important doncs tenir certa claredat i separació entre el que és una família que vol acollir i una família que vol adoptar.
Que és molt diferent. A l'acolliment, en aquest sentit, sempre hi ha possibilitats del retorn a la família biològica, família d'origen, però també hi ha casos on això és difícil, veritat, consellera? Com es gestiona en aquest sentit aquesta possibilitat?
Sí, És difícil i de fet, hi ha un percentatge de retorn molt baix, que és el 10%. Això també implica que bueno, hem d'anar fent passos per millorar en molts aspectes, també s'ha de treballar més intensament amb la família biològica. I bé, és un entorn, com ja ens podem imaginar, de famílies biològiques, famílies d'origen, que tenen situacions moltes vegades molt, molt complicades. Bueno. Aquí l'objectiu és que l'administració faci tot el possible perquè l'infant tant sigui, es pugui retornar a una família biològica o no es pugui retornar, vull dir, és donar el major suport per protegir l'interès de l'infant i que, donat que han patit una situació tan traumàtica com un cas de desemparament, doncs que fem tot el possible perquè tingui la millor vida possible.
Molt bé, i en aquest sentit, doncs aquí queda aquesta crida que es fa des de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió de Famílies Acollidores. Fa falta famílies acollidores. Hi ha 283, m'ha dit, consellera, nens i nenes?
280.
280 nens i nenes que esperen, doncs, bueno, una família acollidora per poder redreçar el camí cap a la normalitat. Mònica Martí de Barro, consellera de Drets Socials i Inclusió, gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE. Enhorabona per la iniciativa, crec que fan falta iniciatives així, i fins una altra ocasió, eh?
Moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-li difusió i afegir-vos a fer aquesta crida.
Doncs ja ho sabeu, si voleu ser família acollidora, doncs aquí teniu aquesta eina que podeu doncs, utilitzar ara mateix i apuntar-vos-hi. És entrar a Google i posar aquesta adreça, ICA Catalunya, ICAA Catalunya. I a partir d'aquí, doncs, bueno, us fiqueu dins i podeu ja doncs, omplir els formularis necessaris per poder ser una d'aquestes famílies acollidores. Repeteixo l'adreça, entren a Google, ICAA Catalunya. Doncs arriba el moment de fer una aturada, com cada dia en aquesta hora, és aturada publicitària, i després la Mar Puerto té a punt la història d'una persona que ha passat de pacient a investigadora contra el càncer. No t'ho perdis. I si no fuera
por ti. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Llegan las ofertas Samsung al Black Friday de Movistar. Solo hasta el 3 de diciembre por ser de mi Movistar. Última oportunidad para llevarte los mejores dispositivos Samsung y ahorra hasta 614 euros. Y además recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta de un Black Friday mejor.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre
sale. Con Alcampo sales ganando porque tienes la sepia a 10,95 euros el kilo. Hasta el 24 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Yo cultivo Adora, un tomate único en su forma de cultivo y en su sabor. Un tomate que garantiza en cualquier momento del año su altísima calidad. Adora es verdaderamente único.
Degusta los productos de Cooperativa La Palma. Sabrosos, saludables y sostenibles.
¿Conoces ya el programa de fidelización Mi Iberdrola? Es gratuito y acumulas saldo en euros para descontar de tus facturas. ¿Qué cómo se consigue? ¿Traes a un amigo? Suma saldo. ¿Contratas más productos? Saldo. Y cuantos más años como cliente, más saldo. Además, puedes conseguir vacaciones gratis para los próximos 5 años, un coche eléctrico y mucho más. ¿Quieres disfrutar de más planes y más ahorro? Únete ya a Mi Iberdrola en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs avui la Mar ha parlat amb l'investigadora Meritxell Rovira de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, que dirigeix un projecte finançat per la Fundació CRIS contra el càncer i que aspira a detectar tumors de pàncreas, que són els més letals i resistents als avenços. I com ho fan? Doncs a través d'un anàlisi de sang. Darrere de la Meritxell hi ha una interessant història, tant des de la vessant professional com també des de la vessant personal. És així, Mar?
Sí, és que la investigació és només possible quan hi ha un bon finançament i el càncer només es cura amb investigació. Això és un fet. La doctora Meritxell Rovira és investigadora de la Fundació CRIS contra el càncer i cap de grup de regeneració pancreàtica a l'IDIBEI i ha comptat amb una beca d'excel·lència de la Fundació d'1.250.000 euros per la seva investigació, una de les més altes, per cert, de la Unió Europea. Ella mateixa ens ha explicat que, malgrat anys d'investigació, encara se sap molt poc sobre la gran complexitat i diversitat de les cèl·lules que componen el pàncreas, el que dificulta aconseguir tractaments eficaços i adreçats als punts clau de les malalties de l'òrgan.
Havíem d'anar a la cèl·lula d'origen i estudiar aquests tumors des de la cèl·lula que es genera per així poder desenvolupar teràpies més personalitzades i identificar biomarcadors per una detecció el més aviat possible. El tumor amb pitjor supervivència. Aquest any estem al 12%. I és un tumor molt agressiu que, a més, es diagnostica tard perquè la seva simptomatologia és molt general. És mal d'esquena, malestar, perdre de pes una mica, i el fet de que no respon a les teràpies actuals fa que la supervivència sigui molt, molt baixa.
A més, Rovira lidera un equip de 9 persones. És mare, pacient també de càncer, i filla de pares que no sabien llegir ni escriure, el que ens fa pensar encara molt més sobre aquesta tasca que està duent a terme.
Tinc família, tinc fills, el qual a vegades dificulta també una mica el rol de la dona en la ciència, no? Perquè és un camp molt competitiu, i crec que tinc la sort de tenir una parella que m'ha ajudat molt en això, i a més estic molt sensibilitzada amb projectes en càncer, perquè jo mateixa he sigut pacient, he sofert càncer de mama, i crec que tot junt fa que tinguem, almenys crec que tinc, una visió molt més àmplia i més humana quan parlem de càncer.
I és que les malalties del pàncreas, com la diabetis o el càncer de pàncreas, solen ser greus i tenen un fort impacte en els pacients. Per això, ella mateixa insisteix en que es necessita encara moltíssima investigació. Tenen, de fet, molts reptes per endavant i espera que més aviat que no pas tard aquest percentatge de supervivència pugui augmentar a partir dels resultats que van desenvolupant i que poden ser un gran punt de partida per comprendre millor com es desenvolupen malalties com aquestes i dissenyar millors teràpies.
Gràcies, Mar. La polèmica està oberta sobretot a la comarca del Bages a voltes amb l'ús públic dels camins rurals, camins públics o camins rurals privats. En general, es pot entendre que un camí és públic o d'ús públic quan es fa servir per tothom i connecta amb altres camins d'iguals característiques, i és importantíssima la seva protecció per conservar la xarxa de comunicacions perquè porten, per exemple, a una masia, a un cementiri o també a una església. En canvi, els que acaben en camps o finques privades s'entén que són camins privats. El parlava a l'inici de polèmica fa un moment. Doncs aquesta polèmica rau en que la Diputació de Barcelona ha revisat el catàleg de camins que són susceptibles de passar de privats a públics, i tant la revisió com l'actuació d'alguns ajuntaments del Bages no ha agradat als propietaris forestals. El Josep Rius és un d'ells i l'hem escoltat a Ren en Cope Catalunya i Andorra, o ha fet el Ricard Álvarez.
I la problemàtica passa per com s'acaba catalogant cada camí. S'han trobat casos de camins purament privats que es cataloguen com a públics, i són precisament aquestes situacions les que no en tenen molts propietaris.
Resulta que teníem al municipi uns 100 camins, uns 100 quilòmetres de camins d'aquests veïnals, i han passat ara a tindre'n 400 més. I esclar, la gent ha dit, bueno, què fumeu? Com és que camins de desembosc que estan per treballar la finca, estan, que tot, els poseu que algun dia puguin ser públics? I aquí és allà on hi ha hagut l'enrenou.
El Josep Rius és el responsable nacional del sector forestal d'Unió de Pagesos i, a més, és propietari afectat. Ens ha explicat que els ajuntaments mai havien registrat ni camins ni pràcticament carrers fins no fa massa temps.
Els ajuntaments, fins no fa masses anys, no estaven obligats ni a registrar els carrers, ni com aquell que diu, ni les places, no? Això ha anat canviant, I per exemple, els camins ramaders de tota la vida, doncs no hi havia cap registre, el registre, com entenem, de la propietat, que estigués en nom de ningú, no? Aleshores, sembla que ara, de fet, si us en recordeu, doncs els bisbats van anar inscrivint les esglésies com a seves, no? I això, esglésies romàniques, i doncs ara el mateix està passant amb els camins.
Segons denuncien, aquests processos s'estan duent a terme amb l'assessorament de la Diputació de Barcelona, que elabora catàlegs de camins per als municipis amb menys recursos. Aquestes catalogacions poden multiplicar per 3 o fins i tot per 4 el nombre de camins públics en alguns municipis com Navàs o Castellfollit del Boix, generant aquesta gran preocupació entre els propietaris.
I ara puc parlar amb el senyor Sergi Vallès, que és el diputat d'Infraestructures i Territori de la Diputació de Barcelona. Sergi, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Mira, acabem d'escoltar fa un moment els propietaris forestals queixant-se que alguns ajuntaments, sobretot de la comarca del Bages, i podem notar els del Moianès, doncs diuen que s'estan catalogant camins privats com a camins públics i amb el vistiplau de la Diputació de Barcelona. Això, Sergi, és així, exactament?
Això no és exactament així. El que es fa és que la Diputació de Barcelona, dins del seu catàleg de serveis, que és un conjunt de recursos tècnics, econòmics i materials que es posa a disposició dels ajuntaments, els ajuntaments demanen l'ajuda per tal de fer el catàleg, no? L'inventari de camins, i per tal de saber com estan els camins en el seu municipi. Quan això es fa, s'arriba a una presumpció de que els camins poden ser públics o privats. Com s'arriba a aquesta presumpció? Identificant els usos que tenen aquests camins, no? Si un camí en fan ús X persones al dia, i a més porta, per dir alguna cosa, el cementiri, sí, o porta a no sé quin santuari o a no sé quin indret, doncs es fa una presumpció d'aquest camí, quina afectació tindria, i per tant s'entén que hauria de ser públic, i si no és així, s'entén que hauria de ser privat. Això és el que es fa des de la Diputació, però al final es fa un document al qual s'entrega als ajuntaments i són aquests els que han de fer, en tot cas, l'aprovació o que han de revisar aquesta feina i, en tot cas, amb els agents del territori. No?
I quins criteris seguiu per fer aquests canvis? Diu, aquest camí és privat, aquest camí és...
Nosaltres no fem cap canvi. Sí, nosaltres no fem cap canvi.
Bueno, o recomanacions, o en fi, el que...
Una mica el que t'he dit ara, no? Sí. El fet dels usos que tenen aquells camins i on van, la xarxa que puguin arribar a tenir. Però nosaltres no fem cap canvi, és un simple document, un informe on s'arriben les conclusions. Aquest canvi s'ha de fer d'una forma ordenada, una forma tal com estableixen les lleis, que a més s'ha de fer amb exposició pública, etcètera, etcètera. Perquè en fem una idea, hem fet 220 municipis amb aquest recurs. Hem fet 11.000 quilòmetres de camins. Em sembla que un total, ara no me'n recordo, però em sembla que se'n va cap a... no sé si són 700-800 camins, o sigui, no estem parlant que fa dos dies que es fa això, ni que s'ha fet en una comarca, això fa molts anys que es fa, és un recurs important de la Diputació i en tot cas segurament hi ha hagut alguna mala gestió a nivell d'informació, a nivell de l'exposició pública, etcètera, no? En tant,
vull dir que aquí el paper fonamental que hi ha en aquests instants és el dels ajuntaments. Un cop vosaltres heu catalogat aquests camins, ho passeu a l'Ajuntament i l'Ajuntament és l'encarregat de fer el que ha de fer, no? De comunicar-ho als propietaris i de gestionar aquests camins, no? Doncs...
Aquí siguem conscients que els ajuntaments el que han de fer és els tràmits que diu la llei que s'ha de fer. I al final tots tenim una mica de responsabilitat, perquè tots sabem que quan els ajuntaments pengem, perquè al final jo soc alcalde d'un ajuntament, sí, quan els ajuntaments pengem algo en el taulell, exposició pública, etc., la gent no s'ho mira, no està en el cas d'això, no? I per tant també hem d'entendre que també és molt difícil que fem més coses de la que ens demana la llei. No podem enviar notificacions a no sé quanta gent perquè al final també ens tornem bojos, si l'agafen, si no l'agafen, si... Al final fem el que diu la llei, que és exposició pública i per tant s'ha de fer tal i com marca, no?
I clar, que alguns diuen, clar, és que l'Ajuntament no ens ha avisat i ha canviat la titularitat d'aquest camí. Vull dir, clar, dieu, tampoc el podem estar avisant constantment, no? O què?
Exacte, això és el que s'ha de millorar, però no perquè no es faci el que toca, és el que toca, s'ha de millorar perquè les administracions hem de costar el màxim possible als ciutadans, no? I per tant, això ho reforçarem, vam quedar amb les reunions que hem fet amb ells, que això ho reforçaríem i que, en tot cas, faríem el màxim possible perquè les empreses que fan aquesta feina reforcessin amb els ajuntaments aquest fet, no? La d'informar, la de la participació ciutadana, etc. No. Però bàsicament també estiguem conscients que són ajuntaments petits, són ajuntaments que els hi falta personal, que no tenen tècnic, o sigui, no hi ha cap mala intenció per part de ningú, senzillament hi ha un sobresalt en una gestió que algú es troba de cop i volta que aquell camí que es pensava que era d'una manera o d'una altra. També s'hauria d'examinar qui fa el manteniment d'aquests camins, quins usos se'n fan, o sigui, al final tots tenim una mica de, tots hem de tenir una mica de conscienciació de la situació, no és una situació potser que s'ha d'arribar on s'està arribant, no? És una situació que s'ha de resoldre i ens hem d'entendre entre tots.
Clar. En parlaves abans, has donat unes xifres molt espectaculars de que es porta temps fent això, de regular els camins privats i públics. Amb quin objectiu es modifica el catàleg, Sergi? Per què es fa?
Concretament? Bueno, perquè ajuntaments...
Per clarificar-ho tot una mica més, o què? I per conservar també els camins, no?
Igual que es fa a nivell de camins, es fa a nivell del patrimoni, es fa a nivell dels equipaments, es fa a nivell de tot el que tenim els ajuntaments, no? I per tant és molt important que un ajuntament sàpiga quins camins té el seu municipi, per on passen, quin estat estan, quin fa ús. Al final és per millorar els serveis que donem a la ciutadania, no?
Sí, sí, sí. Escolta, ja per acabar, Sergi, els propietaris forestals ens deien que històricament aquests camins privats sempre han sigut, podríem dir, públics, sempre han tingut un ús social. No acabàvem d'entendre per què aquestes modificacions.
Ja, però també una mica com deia abans, no?
Siguem conscients. S'ha de regular.
Sí, s'ha de regular, l'Ajuntament sap el que, i al final les coses canvien. Els ajuntaments no podem anar mantenint un camí que no és públic, no? Al final, si és un camí privat, s'ha de justificar perquè es fa un manteniment també en recursos públics. Mm-hmm. Per tant, tot això s'ha de regularitzar. És una cosa que es pot fer perfectament i tots ens podem entendre si anem tots de la mà, no? Al final, segurament, el problema de fons dels propietaris forestals, que l'entenc, perquè, a més, vinc del món de la pagesia i d'aquest món... del món forestal, etcètera, és l'ús que se'n fa d'aquests camins. Yeah. Fins a on es descontrola l'ús que se'n fa d'aquests camins i la gent que va a la muntanya. Fa uns anys hi anàvem 3 i ara n'hi anem 100.
O més de 100, eh?
Sí, i segurament aquesta és la preocupació dels propietaris forestals, i l'entenc, eh? Per tant, això s'ha de controlar i s'ha de fer de la mà de les institucions com l'Ajuntaments, com la Diputació, etcètera.
Suposo que hi ha ganes de fer enteses, consensos, pactes amb els propietaris, ajuntaments i vosaltres mateixos també, no? Per arribar a que no hi hagi cap tipus de conflicte, no, Sergi?
Sí, ho vam fer així. No? Sí, ho vam fer així fa, no sé si 3 setmanes o alguna cosa així. Vam fer una reunió amb ADFs, amb propietaris forestals, amb Unió de Pagesos, vam fer aquesta reunió i vam dir que reforçaríem l'acompanyament als ajuntaments per tal de que facin aquesta exposició pública com toca, però a més una participació ciutadana exemplar per tal de que els hi arribi la informació, però no deixant palès que els ajuntaments no ho han fet prou bé, sinó amb el fet que anirem més enllà del que estableix la llei, no? A fer una participació bona perquè no passin aquestes coses. Però insisteixo, 220 municipis són els que s'han fet aquest recurs i segurament ara estem parlant de 3, 4, 5, 10.
Però que fa molt soroll, Sergi, com sempre.
Sí.
Sergi Vallès, diputat d'Infraestructures de la Diputació de Barcelona, gràcies per atendre'ns, posar llum a aquesta, podríem dir, conflicte, aquestes poca claretat que hi havia en aquest tema dels camins privats i camins públics. Sergi, gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres, molt bona tarda i gràcies per la feina que feu sempre d'informació.
Doncs aquesta sintonia és la d'Esports Cop, Joan Ballori, bona tarda, benvingut, eh?
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 3 i 5, informació esportiva, torna a la Lliga. Teníeu ganes, ja?
Teníem ganes, sí.
Teníem
ganes, torna a la Lliga, tenim aquest cap de setmana la jornada 14 del campionat i amb bons partits, eh? Tenim demà a les 9 de la nit a Balaïdos, un camp sempre difícil pel Barça, aquest Celta-Barça. Més complicat serà sense Lamine Yamal. S'ha confirmat que és baixa definitiva, no viatjarà a Vigo si està en condicions de jugar Lewandowski. Escoltarem de seguida a Hansi Flick. Demà, abans del partit del Barça, tenim duel català entre el Girona i l'Espanyol a Montilivi. La cita a 6:45 de la tarda. Mitchell recupera a 8 futbolistes, a 8 jugadors, Sigankov entre ells. L'Espanyol recupera també a Kumbula i a Pol Lozano. Escoltarem a Mitchell, que ja ha parlat. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, parla a partir de 4:00 de la tarda. La Champions femenina, victòria del Barça 1-4 al camp del Sant Polten. Demà tenim derbi català a la Lliga. Levante Badalona Espanyol. En bàsquet juga el Barça partit d'Euroliga aquest vespre a la pista del Bayern de Munic. En handbol a la Champions, Barça 36, Nantes 30, i aquest matí ha anunciat la seva retirada el jugador del Granollers, Antonio García, es retirarà a final de temporada amb 41 anys.
Molt bé, Esports Copet 3 i 5, bon programa.
Gràcies.
I bon cap de setmana també.
Igual sort, bé, Carlos, que vagi bé.
Doncs ho deixem aquí, però l'actualitat i informació continuen. Arriba Pilar García Muñiz a la tarda. Com sempre, seguirà explicant tot el que t'interessa. Adéu-siau.